Motivació. Avui és la paraula que posa damunt la taula la Núria Prenafeta i motivació especialment, molt bon dia Núria.
Bon dia.
En el món empresarial, no? El que ens motiva precisament a anar endavant, a fer la feina, a complir amb les nostres obligacions, a gaudir una miqueta de l'entorn. Vols donar una mena de recepta amb 5 ingredients que són, creus tu, els que caracteritzen precisament el que fa que una persona estigui motivada o no a l'hora de desenvolupar la seva tasca. Jo el que em demano abans de començar a desenvolupar això és, alguns d'aquests elements els podem traslladar també fora de la vida empresarial a la vida civil? Perquè per la vida civil també cal estar motivat per les coses.
Certament, certament. I això forma part també de l'educació, de les relacions amb les persones. Quantes vegades acostumem a retreure més el que no funciona o el que no ens agrada d'algú, dels fills, de la parella, de les amistats, dels companys de feina, en lloc de ressaltar què és el que s'hi fan bé, què és el que s'hi ens agrada, o bé com podem ajudar-los a millorar allò que potser considerem que no fan prou bé, en lloc de retreure què és el que fan malament.
Exactament. El God Play mig buit, hi ha gent especialista en veure sempre la part buida i hi ha gent molt més especialista en veure la part mig plena. La Núria, com dèiem, ens parlava, i els anirem desenvolupant ara, una equació, com dèiem, amb 5 ingredients, amb 5 factors, que dius que són els que caracteritzen precisament el per què la gent se sent motivada a la feina. Parles de propòsit, parles de diversió, parles d'observació, d'escolta i de comunicació.
Sí, probablement hi hauria molts més. Aquests són 5 elements clau que fan que ens puguem sentir a gust, de fet, en qualsevol tipus de relació humana on esperem algun tipus de resultat. Si tu vols dir-ho d'alguna altra manera, de productivitat. I si vols, comencem per la diversió.
Diversió.
Sí, tu imagina la feina que fas, Àlex, està aquí tot el matí, tancat en aquesta peixera, entrevistant a gent, explicant notícies. Si no ho trobessis interessant, si no t'aportés, tu creus que encara estaries aquí després dels anys que fa que fas aquesta feina?
Seguríssim que no. Seguríssim que no.
Exacte. Llavors, per poder fer una feina, fer-la de manera proactiva, que vol dir amb la motivació, amb les ganes, amb l'empatia necessària, per això cal que ens aporti, jo ho he batejat com a diversió, però a vegades també pot ser sensació d'aprenentatge, de que...
És exactament això. O sigui, jo em dono la sensació que cada dia aprenc coses.
Clar, de que la teva feina t'aporta més enllà del sou.
Que sí,
el sou, diguéssim,
sí.
Cobreix expectatives bàsiques. Ara, què és el que a mi una feina o una tasca o una afició, el que sigui, fa que m'aporti un nivell de benestar superior i que valgui la pena fer-ho i que tingui ganes d'anar a la feina?
Estic totalment d'acord.
O de matinar el cap de setmana per anar a fer un circuit en bici o córrer com un desesperat 150 quilòmetres.
Sí, 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 sí.
Això fa que hi hagi una part que connecte amb això, que a mi m'omple. Quan diem això, m'omple. Llavors és, la teua feina t'omple?
Absolutament.
Clar, i és una pregunta que si la fem extensiva a les persones que ens estiguin escoltant, a vegades també genera una reflexió. Moltes vegades fem pilotes fora quan la feina a mi no em motiva pel que és la feina en si o pel que és la missió a l'empresa. Si no m'agrada el que es dedica a l'empresa on treballo, què podria aportar jo de valor i què m'aportarà a mi aquesta feina? Llavors, clar, al final també hi ha una part d'autoresponsabilitat aquí, que és veure si jo sóc la persona adequada per aquesta feina i també en el mateix nivell. Aquesta és la feina adequada per a mi, per a les meves expectatives de vida, per sentir-me feliç, satisfet, etc. I aquesta és una part important i és veritat que en gran part depèn d'un mateix.
Mira, un dia, Núria, parlàvem amb un amic sobre quines característiques tenia el concepte ser professional. Del que sigui, de la nostra, de la teva feina, de la que sigui. I el meu amic deia que hi havia un element que era absolutament distintiu, era si un percebia diners pel que feia. I jo no estava especialment d'acord, deia, és un element, evidentment, que diferencia, però és excessivament absolut, és excessivament blanc o negre. O sigui, jo per mi ser professional vol dir tenir una certa actitud davant el que fas. Un pot no guanyar ni un duro i ser un professional excel·lent, professional entre cometes excel·lent, per l'actitud que té davant la feina que fa.
Sí, hi ha la part de passió. La passió, les ganes, l'empenta que hi poses, l'autosuperació.
La superació, la voluntat de millora diària.
Sí, d'aprendre.
Exacte, d'intentar fer-ho millor que el dia anterior.
Clar, si no em paguen una formació a mi, doncs jo no faig res. No, hi ha una part que depèn de tu. És veritat que les empreses poden fer molt per a mantenir la motivació, no per crear-la si tu no la portaves de casa, diguéssim, però sí que poden fer molt per mantenir el nivell de motivació, per mantenir un nivell de formació adequat. Ara, hi ha una part nostra també que té a veure amb aquesta diversió, és qui vull ser jo en aquesta feina, que vull que m'aporti i tenir clar què és el que aporto jo. Si jo aporto el mínim, tampoc no puc esperar que m'ofereixin el màxim, no? Això està clar. Si et sembla, passem a la segona, que té a veure amb el propòsit o amb la intenció, que seria una mica el mateix, i és quan parlem de motivació és, i jo ho he titulat així, motivar no és pressionar. Moltes vegades el que volem quan volem millorar comportaments d'algú és, i ho deia a la introducció, és reprendre, és a dir, destaco que és el que no estàs fent prou bé, des del meu punt de vista, que pot ser bastant subjectiu fins i tot, clar. No? Llavors, clar, quina és la finalitat? Ajudar a millorar o, sobretot, remarcar quin ha sigut l'error i qui ha sigut el culpable? I això distingirà gran part de la motivació que podem associar al donar feedback o retroalimentació, que és això, no? Com valorem i quin seguiment fem de la feina d'algú, normalment dels col·laboradors, de les persones que estan per sota nostre, si estem en algun tipus de posició de lideratge, o bé dels nostres companys, encara que estiguin en una posició d'igualtat. Normalment no solen felicitar pel que algú fa bé, perquè considerem que és la seva feina, ho ha de fer bé i punt. Ara, i si algú excel·leix molt en algun punt en concret, per què no destacar-li? És a dir, que moltes vegades és quin és el propòsit que jo tinc quan vull destacar els errors o els encerts d'algú. Ens focalitzem i ens especialitzem en la detecció d'errors. Ara, la manera com ho enfrontem realment ajuda a aquesta persona a mantenir el seu nivell de motivació o que li diguis, home, però que no veus que això que has fet és un desastre? Si ho dius així, clar, quin impacte té en la persona que ho rep?
No, majoritàriament negatiu. Hi ha gent al contrari, que això l'esperonarà,
L'esperonarà temporalment, sí. Però t'esperona
si cada vegada reps un clatellot...
T'esperona des de la por. L'amenaça no és un bon motivador. És a dir, la por a perdre la feina, la por a perdre l'estatus, a perdre, no és motivadora. El que passa és que la por et fa fugir de la possibilitat de perdre la feina. Ara, segurament, si en un lloc on et donen un feedback correctiu que acostuma a ser elaborat des del llenguatge negatiu, difícilment serà la feina dels teus somnis, difícilment el nivell de motivació serà màxim, tindràs tu un interès a dedicar al millor més temps, més esforç del que realment se't demana. És a dir, que quan no ens sentim ben tractats, i això enllaça també amb la part de diversió i de benestar i de bon rotllo, clar, impacte en el clima, en el bon rotllo i en la falta de diversió quan et donen un feedback que pot ser correctiu des de la part negativa, sobretot si a més te'l donen en públic.
Això és, sí, aquest és un aspecte és una, delicat.
Clar, perquè llavors podem caure en la percepció des del punt de vista de l'altre de la falta de respecte, de la humiliació, del maltracte, en certa manera. Tens una intenció positiva, que és millorar un comportament, però no t'estàs adonant que l'impacte que estàs tenint en l'altre pot ser absolutament negatiu i generar un efecte boomerang.
I com percebre-ho abans? Això s'ha de pactar o això s'ha d'intentar deduir?
Mira, és molt important que per una empresa que ja té un cert nombre de treballadors, encara que en tingui dos, és igual. Quan tu tens al teu càrrec persones, és bàsic tenir clara una cultura de feedback. Moltes vegades a les empreses petites i mitjanes, que aquí a Andorra són la gran majoria, no hi ha ni tan sols la consciència de quina és la cultura de feedback que tenim aquí. Com sé jo que la manera en què detecto els errors o els encerts és la que té un impacte més positiu en les persones, de manera que corregeixin els comportaments i millorin la seva implicació, la seva passió, la seva motivació i els seus resultats. Llavors, clar, si no hi ha consciència de si ho estem fent bé, no podem saber de quina manera corregir-ho. Per tant, és primer, hem treballat sobre aquest punt, les empreses d'una certa envergadura, home, si no ho treballen tindran un problema, perquè segur. Poden ser que es trobin en una mena de forat negre dintre de l'empresa que no estiguin ni detectant que està tenint un impacte en el clima laboral i en els resultats.
Segur que sí. Ens en queden tres, a veure, per on anem ara?
Doncs mira, si et sembla, per l'observació. L'observació, quan ens basem sobre els fets, és a dir, que jo observo determinats comportaments i determinats resultats, de manera que jo, aleshores, a l'hora de donar feedback i, per tant, de contribuir a la motivació a que pugi o a que baixi, em baso en fets objectius comprovables que si hi hagués hagut una càmera enregistrant ho hagués pogut enregistrar. Si hi hagués hagut una gravadora gravant, ho hauria pogut gravar. És a dir, que l'observació ens permet buscar el màxim d'objectivitat que fuig del judici. Quan a algú li diem que això és un desastre, quin és el fet objectiu? No, el fet objectiu pot ser, doncs mira, entres en una botiga i veus que hi ha un munt de roba per plegar, no? I veus que no hi ha clients, per tant, el dependent o dependenta encarregat de plegar aquella roba potser hauria tingut temps de fer-ho, però clar, tu no ho saps, de fet. Si arribes allà i al teu treballador li dius és intolerable que hi hagi aquest munt de roba aquí, ja hauries hagut d'haver-ho fet.
Ah, ella et pot dir és que estaven els provadors arreglant-los perquè estaven plens de...
Sí, llavors és primer observar hi ha aquest munt de roba
tenir tots
aquí,
els elements, no? Tenir tots els elements de judici abans de...
Sí, llavors l'impacte que té en mi és ostres, és que aquesta persona no ha estat fent la feina ara. Tens tota la informació necessària realment per arribar a una conclusió negativa i a més no donar l'oportunitat de que l'altra persona s'expressi. Llavors, l'observació és important per després poder passar al nivell següent, que és establir una comunicació. Aquests tres, no, comunicació i escoltar, van interrelacionats. El que necessitem és primer establir una comunicació per saber quines són les circumstàncies que han produït aquell fet, per no anar al judici directe. Llavors, primer necessites poder establir aquesta comunicació i entendre l'altra persona. Hem de pensar que sempre algú que té un comportament, diguem-ne, disfuncional, almenys des de la nostra perspectiva, és perquè hi ha algun motiu que l'ha portat a tenir aquest comportament. Llavors, és molt més intel·ligent intentar comprendre què és el que ha pogut passar i convidar-lo a través d'aquest diàleg a l'autoresponsabilització. Quins són els factors que fan que encara hi hagi aquesta muntanya de roba aquí, no? O en què t'has estat enfocant aquest matí, o com ha sigut el matí fins ara que fan que hi hagi tota aquesta roba aquí. L'altra persona es pot explicar i no se sentirà potser qüestionada o jutjada ni esbroncada, que això hi porta a l'absoluta
desmotivació. Quanta gent aquest matí, no? Perquè veig que hi ha molta roba.
Clar,
hi ha molta roba
quina és
desplegada.
La lectura que en fas? Si fas una lectura sense tindre informació, malament, perquè no estàs tenint en compte la persona. Llavors hem de pensar també que tothom té una part de raó. Hi ha alguna part de raó que fa que allò hagi sigut així? Potser hi ha una certa descoordinació entre els dependents d'una botiga que fa que no s'estiguin ajudant entre ells.
Una distribució de feines poc equilibrada, potser.
Sí, exacte, i que potser mentre un està atenent amb un client, l'altre no està, o sigui, no estan treballant en equip, i això pot tenir moltes repercussions. Llavors, com més ampliem el mapa de possibilitats, en lloc d'entrar primer a jutjar, més podrem comprendre què és el que està passant. És a dir, que també quan escoltem i quan generem un diàleg a través de preguntes, també podem fer que l'altra persona pugui aportar solucions a aquella situació que pot haver estat creant, sí, un comportament disfuncional o un resultat no adequat, o una imatge, en el cas d'un munt de roba en una botiga, imagino jo que no deu ser la imatge que es desitja donar al proper client que entri, no? Així doncs, és també donar l'oportunitat a les persones implicades en aquell comportament disfuncional que puguin aportar solucions. En lloc de dir, no vull veure mai més aquesta muntanya de roba aquí, això passa encara, hi ha molts llocs on es dona la bronca i es diu no, que no torni a passar. Que no torni a passar. I què ha de passar perquè no torni a passar? Llavors, si no anem a l'arrel de què està causant un problema, tu pots contribuir a través del teu comportament i d'un feedback, diguéssim, massa dur, a mantenir o accentuar aquells comportaments, perquè estàs allunyant a les persones col·laboradores teues d'una motivació més gran, i sense motivació no hi ha implicació.
Això segur. Sí, sí, em sembla claríssim. I has parlat d'escoltar també, que em sembla important, no?
La part d'escoltar.
La part d'escoltar.
Quan fem preguntes, amb quina intenció les fem?
Sí, de saber la informació o només de transmetre el que vull transmetre. Això és molt cert.
I això, fixa't, relacionant-ho amb les sessions anteriors d'aquest espai en què parlàvem de les relacions d'amor i les relacions de poder, si te'n recordes, sí, sí. Quan fem preguntes des d'aquí, des del, bueno, espero que acabis per acabar-te de rematar o per arraconar-te, d'alguna manera, el que fem és establir una relació de poder. Les relacions de poder normalment connecten amb la por. Llavors, clar, quan tu estableixes, és el que deia abans, relacions des de la por i vols mantenir el teu nivell de poder, de fet estàs desempoderant les persones que són les teues col·laboradores. Així que avui dia el poder hi ha de ser una cosa més transversal i que l'estil de lideratge teu com a pare dels teus fills, com a membre d'una parella, com a persona responsable d'un equip de treballadors en una empresa, és fer que tothom tingui el màxim d'habilitats possibles i tu estàs al servei de. Si has de pretendre que els altres facin les coses com tu creus que han de ser, probablement t'estàs equivocant.
Per una persona que acostuma a treballar amb equips, la el broma aquella que diu el director, article 1, el director sempre té raó, article 2, quan no la té, s'aplica l'article número 1, què li sembla?
És curiós, perquè moltes vegades és així. Jo treballant amb equips d'executius o directius, moltes vegades tenen clar quins són els comportaments i, per tant, els resultats que volen aconseguir de les persones que tenen per sota d'ells. El que costa de veritat, Àlex, és fer que s'adonin de quins comportaments necessites tu, líder d'equip, desenvolupar perquè les teues persones aconsegueixin els resultats que vols d'ells. Llavors és molt més fàcil per nosaltres veure què és el que els altres han de millorar que no detectar-ho en nosaltres mateixos. Llavors és aquesta part d'auto treball, de valorar i treballar sobre el teu propi nivell de consciència de qui estàs sent quan tens determinats comportaments, realment és el primer pas per poder liderar un equip amb una veritable eficàcia.
Efectivament, em sembla molt interessant, a més aquesta visió multifactorial sobre un sol aspecte i segurament si analitzéssim en detall o matitzéssim podríem incloure moltes més referències que són importants
sí, i tant.
Per aconseguir la motivació.
Sí.
Com a resum de tot, i hem d'acabar, però com a resum de tot em dóna la sensació a mi que una persona està realment motivada quan se sent part de...
Sí, i és la part, fixa't que aquí no hem parlat de ser equip, ser membre de... però és la clau, és a dir, tot això que hem parlat de diversió, propòsit, comunicació, observació i escoltar són elements que tenen a veure amb el entre de les persones, la relació entre les persones, i és el que ajuda a crear una xarxa de relacions veritablement productiva on sí està a gust, i això és la motivació.
Jo me n'adono per diferents experiències professionals que he tingut que quan més un se sent part de és quan més motivat estàs, més minimitzes les possibles mancances que hi hagi o tu les supleixes amb un plus, i al contrari, quan menys te sents part de, més t'estàs veient les coses des de fora i més dius, aquest no és el meu negociat i...
Sí, i menys motivat estàs i més motivat estàs en la part negativa, efectivament.
És que dona per molt aquest tema de la motivació, la veritat, i jo crec que l'has enfocat de forma molt, molt interessant amb aquests diferents elements de la recepta o de l'equació. Moltíssimes gràcies, companya.
Gràcies.
Dimarts ens tornem a veure.
Fins dimarts que ve.
Merci.
Adéu.